Albert Tarradellas té una llarga experiència, més de 25 anys en la direcció de Departament i Àrees de Gestió en Cooperació per al Desenvolupament. Actualment treballa a Educo, una ONG global que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets. Una de les grans preocupacions d'Educo és arribar a assolir societats més justes que garanteixin els drets dels nens. Educació Sense Fronteres i Intervida van unir forces en un moment donat i van crear justament aquesta ONG Educo, de la que ens parlarà avui Albert Tarradellas. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estàs?
Bé, vosaltres treballeu a pràcticament a tots els continents, a l'Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa, és a dir que teniu distribuïts per diferents punts del món doncs la vostra assistència que va justament doncs a garantir els drets dels nens fonamentalment, no?
Sí, bueno, nosaltres treballem a 16 països del món, 5 a l'Àfrica, 4 a Àsia i 6 a Amèrica i a Espanya també. I el nostre objectiu és treballar pel benestar de la infància, no? I el benestar de la infància moltes vegades passa per temes de protecció i de dret a l'educació, dret a la salut. Són temes que afecten a la vida dels nens i a que ells estiguin bé, no? Perquè al final el que busquem és que el benestar dels nens.
Escolta'm, Albert, si haguéssim de fer un mapa sobre on els nens poden tenir més necessitats, el podríem definir? Perquè, clar, hi ha necessitats diverses, no totes les necessitats són les mateixes, no? No serien les mateixes necessitats d'un nen de l'Àfrica o de la Índia que les necessitats d'un nen d'Europa, segurament.
Sí, a veure, és molt difícil comparar les necessitats d'un lloc i d'un altre, no? Si els europeus deixem a l'Àfrica, ens esgarrifa veure les grans necessitats que tenen allà, pues de coses que nosaltres aquí tenim molt a l'abast, no? Com poder anar al metge quan em fa mal algú, o poder accedir a l'educació perquè jo tinc dret a anar a l'escola, no? I a més la llei exigeix que tots els nens aquí a Espanya vagin a l'escola. Pues en altres països això no és tan evident, no? I aleshores, clar, les grans diferències entre les situacions que viuen uns nens aquí a Espanya, per exemple, o a Europa, i les que viuen uns nens que estan a l'Àfrica, pues és molt diferent. En altres països com Amèrica, lo de l'educació obligatòria ja comença a ser bastant una realitat. L'únic que hi ha grans diferències entre els nens que no tenen cap problema per anar a l'escola i accedir a la salut i molts altres nens que encara estan lluny de poder accedir. I Àsia, pues, tant el mateix, no? Perquè en les grans ciutats on hi ha les grans concentracions poblacionals, moltíssims nens no poden anar a l'escola, no tenen ni el dret, perquè han de treballar amb la família i posar-se a fer feina quan encara els tocaria anar a l'escola, o perquè realment la pobresa és tan gran que no tenen ni per comprar els materials per anar a l'escola, no?
Albert, jo suposo que les vostres actuacions també deuen ser tan diverses com tots aquests diferents perfils que ens acabes d'explicar, no? És a dir, quan tu actues, per exemple, a l'Amèrica Llatina, quines són les accions que teniu en aquests moments obertes? Què és el que feu?
Bueno, en principi, a Amèrica Llatina treballem amb l'escola pública i, per tant, sempre amb acords amb els diferents cossos administratius locals, no? O sigui, Ministeri d'Educació i tal. I aleshores el que fem és proveir de millora de qualitat de l'educació que reben aquests nens, no? Si bàsicament treballem en àrees rurals, el que procurem és que l'escola on van els nens sigui un lloc adequat, que els nens no tinguin por d'anar a l'escola, que això és una cosa que és... Jo la comento així, em sembla rara, però hi ha nens i nenes, sobretot nenes, que tenen por d'anar a l'escola perquè han de recórrer una llarga distància i de vegades en aquest camí passen coses. O quan arriben a l'escola no hi ha els materials adequats, o els professors no tenen el nivell que haurien de tenir per poder impartir una educació mínimament, d'una mínima qualitat. Aleshores, clar, doncs aquestes són les coses que tractem i treballem amb les autoritats locals per procurar que la qualitat de l'escola sigui adequada i que l'escola sigui un entorn amigable pel nen, no? O sigui, que el nen tingui ganes d'anar a l'escola, perquè en alguns llocs tenen por. I això, a mi, jo quan ho he sentit, quasi no m'ho creia, però és que en alguns llocs tenen por d'anar a l'escola.
Però una por purament física o una por també cultural?
No, és una por física. És física de què em passarà d'aquí a l'escola i després, quan arribi a l'escola, el mestre em tractarà amb tota l'atenció i el carinyo que jo necessito. Per nosaltres, aquí a Espanya, és evident, però en altres llocs no és evident, no? El càstig físic encara existeix en molts llocs. I això fa que els nens no els hi faci il·lusió a l'escola trobar-se, en algunes ocasions, no? No dic que sempre, eh?
Em consta que esteu treballant intensament ara a Bangladesh, no?
Sí, Bangladesh és un dels països que la veritat que el projecte està donant molt bons fruits i ens agrada molt ensenyar el projecte de Bangladesh perquè realment estem a la capital Dhaka, estem oferint un espai per aprendre a nens que la seva vida els ha dit que tenen que treballar 8 hores. Que quan ho penses, dius, com és possible que un nen de 8-10 anys hagi de treballar 8 hores? Doncs és la realitat de les famílies de Dhaka, que viuen en slums, o sigui, en barris marginals, on no hi ha oficialment escoles.
I on treballen aquests nens, Albert?
Treballen fent coses, o venent coses pel carrer, o recollint basura, o en el treball domèstic algunes nenes. I després aquests nens volen anar a l'escola i aleshores nosaltres estem propiciant que aquests nens tinguin una educació primària bàsica i que en un moment determinat, quan arriben a un cert nivell, puguin accedir a un examen com oficial, una mena de revàlida que l'Estat els ofereix i s'incorporin al sistema educatiu normal. I no sabeu l'èxit que té aquest programa.
La consciència?
Extraordinari la il·lusió amb la que aquests nens que treballen 8 hores, a més, van 3 hores més a l'escola.
La consciència de la formació és una consciència que parteix dels nens o és una consciència que potser tenen la ment més oberta per veure què és el que volen ser demà o és una consciència que parteix també de les famílies, per exemple, en el cas de Bangladesh?
Pues mira, curiosament, són més els nens que demanen a les famílies que malgrat treballar les hores que treballen i que aporten el sustento a la família, puguin anar a l'escola. I nosaltres moltes vegades hem de dialogar amb les famílies i de vegades amb els empleadors perquè els hi permetin tenir uns horaris que puguin els nanos accedir almenys 3 hores al dia a l'escola.
Els empleadors també són tallers, empreses que manufacturen productes pel primer món?
Sí. Bueno, no, en general són petits tallers i són tallers que estan inclús en els propis barris dels nens, no? Però de vegades sí que fan coses que no són una mica insalubres, no? Nosaltres a l'Índia hem vist tallers que fan casseroles d'alumini i plats d'alumini, cosa que és molt, molt, molt comú a l'Índia, i les condicions de seguretat per als nens no són gens bones, no? Però no estem parlant de treball dels nens en grans fàbriques, s'ha dit algunes vegades.
Tu que estàs sobre el terreny, Albert, a mi m'agradaria saber, quan parlem de que Educo treballa per fer la societat més justa i que els nens se'ls hi puguin garantir tots els seus drets, tu que ho veus el dia a dia i que és molt més cruel del que nosaltres podem explicar aquí en aquest moment, penses que realment una societat justa arribarà per totes aquestes criatures?
Pues jo crec que sí, perquè al final la societat va donant passes, no? Va anant donant passes cap endavant i coses que avui s'estan fent fa a lo millor 20 anys eren impensables, no? Ara, per exemple, estem embarcats en que els nens de tot el món coneguin els seus drets. I això potser fa uns anys, almenys jo quan anava a l'escola, ningú m'havia parlat de que els nens i les nenes teníem drets. I resulta que els nens, quan s'assabenten de que tenen drets i que no és normal que algú els tracti malament o que els pegui o que faci ús de la violència per fer-li entendre coses, realment els nens estan descobrint una cosa que ningú els hi havia explicat abans, no?
Ja, però i on van a recórrer aquests nens? No els nostres, que està molt bé que ho sàpiguen, no? Sinó aquests nens que no tenen gaires possibilitats. Quan ho saben, on van a recórrer? Perquè es van trobar una mica desemparats, també, no?
Clar, o sigui, la gent que abusa dels nens és una minoria, no? Evidentment, ells tenen a qui acudir en el cas que ells detectin que una cosa que estan fent amb ells no està bé. evidentment, les famílies, tothom estima els seus nens en general, no?
Sí, aquesta és una qüestió que potser també a vegades hauríem, vosaltres especialment, no? Hauríeu de difondre, no? Que les mares, encara que siguin africanes o d'on siguin, o de la més absoluta pobresa, estimen els seus fills iguals que les de primer món, eh?
Ui, ja ho crec, ja ho crec. Els estimen i els cuiden tot
sí,
el que poden, no?
Clar, clar.
I pateixen, quan veuen que el seu fill potser podria anar a l'escola i ha d'anar a treballar amb el pare, no?
Està clar, està clar.
O que no els hi poden donar tota l'alimentació que els nanos els hi reclamen quan li diu abans d'anar al llit, escolta, mare, tinc gana, no? Pues aquesta mare està patint, igual que qualsevol de nosaltres.
Sí, sí, no, que moltes vegades ens pensem que les mares són d'una altra pasta, doncs no, són exactament
no.
iguals.
Exactament, els han parit els seus fills i els estimen amb tot el cor.
Exactament igual que nosaltres quan els nens no volen menjar-se el iogurt.
Exactament.
Exactament igual. Albert de Redelles, teniu algun nou projecte entre mans?
Bueno, nosaltres estem molt il·lusionats amb això de fer conèixer els drets als nens i que això contribueixi realment al benestar futur de la infància, no? Són, per exemple, a Filipines tenim el govern local entusiasmat amb aquesta idea i això ens anima a que altres autoritats locals puguin també col·laborar amb nosaltres en difondre els drets a l'entorn de les escoles i que l'escola realment sigui un entorn amigable i un entorn en què el nen i la nena pugui anar amb gust i aprendre i a formar-se, perquè al final estem formant les persones del futur.
Molt bé, doncs Albert, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes felicitats per totes aquestes iniciatives que de ben segur aporten primer informació, però després també la possibilitat de rebre una bona educació a tots aquests nens que viuen en punts conflictius o que viuen en països amb una pobresa que no podem ni imaginar-nos. Moltíssimes gràcies, Albert. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
I bon diumenge. Adéu.
Tiramilles, dissabtes de 10 a 1 i diumenges de 10 a 12 a COPE Catalunya i Andorra, amb Carme Ayala.